Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues, bon dia, bon inici de setmana, amics i amigues. Acaba de començar, com tots sabeu, la primavera, ara fa ja unes quantes hores, i avui nosaltres volem començar la setmana amb una petita llum d'esperança de cara a assolir la pau a Ucraïna i al món. Des de la contundència amb què el Papa Francesc va tornar a reclamar una acció decidida que aturi aquesta massacre, paraules del mateix pontífex, una massacre que va qualificar de terrible i de barbàrie inacceptable, repugnant, fins i tot, va dir. L'enviat del Papa Francesc a la zona, el cardenal Michael Czerny, explicava a Ràdio Estel divendres que se supera molt lentament el trauma de la guerra i recordava algunes històries. El consol es troba precisament en aquelles flors que sorgeixen entre les plantes i que veiem per primavera en forma, en aquest cas, de virtuts humanes, en un moment, això sí, de perversió i de màxima desesperació. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. El Papa va assegurar ahir que la guerra d'agressió contra Ucraïna és inhumana i fins i tot va utilitzar la paraula sacrílega. A més, també us comentarem que s'ha fet pública aquest cap de setmana la Constitució Apostòlica Predicate Evangelium, prediqueu l'Evangeli. S'ha presentat el document aquest matí amb la presència del jesuïta Gianfranco Ghirlanda i també del secretari del Consell de Cardenals Marco Melino i del prefecte per a la Congregació de les Causes dels Sants Marcello Semeraro. Tots tres han comentat que el que són aquestes reformes no altera la naturalesa de la cúria, però sí que introdueix importants adaptacions. A més, destacarem avui que l'Església de Santa Anna de Barcelona acull a les 7 de la tarda la presentació dels llibres Cielo y Tierra, de l'editorial Kyrie, i Peregrina, de Mardía Herrero, editada en aquest cas per Fragmenta. Aquests i altres temes, sense distància, fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, el Papa va assegurar ahir que la guerra d'agressió contra Ucraïna és inhumana i sacrílega. Després de la pregària de l'Àngelus a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc va tornar a demanar a la comunitat internacional que faci esforços autèntics per posar fi a aquest conflicte que va qualificar de repugnant.
Non si arresta, purtroppo, la violenta agressione.
Malauradament no s'atura la violenta agressió contra Ucraïna, una massacre insensata on cada dia es repeteixen crims i atrocitats. No hi ha cap justificació per això.
Non c'è giustificazione per questo.
Suplico a tots els actors de la comunitat internacional que es comprometin de debò amb l'acció d'acabar amb aquesta guerra repugnant.
El pontífex va dir que l'agressió que pateix el poble ucraïnès no té cap mena de justificació, com sentíem, i a més va lamentar que aquesta setmana passada van caure míssils i bombes sobre civils.
Aquesta setmana passada, míssils i bombes van caure sobre civils, ancians, nens i mares embarassades. Vaig anar a visitar dissabte els nens ferits que són aquí a Roma. A un li manca un braç, un altre té ferides al cap. Són nens innocents. Penso en els milions de refugiats ucraïnesos que han de fugir deixant-ho tot enrere i experimento un gran dolor pels qui no tenen ni tan sols la possibilitat d'escapar-se'n.
Tanti nonni.
Molts avis, malalts i pobres, separats dels seus propis familiars. Molts nens i persones fràgils s'hi queden per morir sota les bombes, sense poder rebre ajuda i sense trobar seguretat ni tan sols en els refugis antiaeris.
nemmeno nei refugi antiaerei.
El bisbe de Roma va recordar una visita que havia fet dissabte als nens ucraïnesos ferits que estaven ingressats a l'Hospital Bambino Gesù de Roma. En un altre moment, el papa va recordar que la vida humana indefensa està per sobre de qualsevol estratègia.
Tutto questo è disumano.
Tot això és inhumà. Encara més, és també sacríleg, perquè va contra la sacralitat de la vida humana, sobretot contra la vida humana indefensa, que ha de ser respectada i protegida, no pas eliminada, i que està per sobre de qualsevol estratègia. No ho hem d'oblidar, és una crueltat inhumana i sacrílega.
Estratègia, no dimentichiamo, è una crudeltà disumana e sacrílega.
El pontífex va agrair als sacerdots, als bisbes i a dos cardenals enviats per ell, que han estat a la zona aquests dies tràgics per a Ucraïna, la seva feina de pràctica de la caritat i la fraternitat. Un d'aquests cardenals és Michael Czerny, que va assegurar divendres en una entrevista a Ràdio Estel que l'Església no deixarà de treballar per la pau.
La Iglesia está dispuesta a hacer todo, todo y todo posible para parar la invasión y para llegar a un acuerdo, un arreglo, ¿no? Y esta disposición yo vi reflejada en la iglesia local. Entonces hay una coherencia, pienso que comienza con el Santo Padre, más termina en la parroquia más, se puede decir, perdida en el campo.
El Sant Pare també va agrair ahir al seu representant a Ucraïna, el nunci nomenat recentment, que s'hagi quedat a Kiev amb els seus col·laboradors des del començament de la guerra. Finalment, el papa va reiterar la seva invitació a unir-se aquest proper divendres a la tarda a l'acte de consagració de Rússia i Ucraïna a l'Immaculat Cor de Maria. I en la reflexió de l'Àngelus, a partir de l'Evangeli d'aquest tercer diumenge de Quaresma, Francesc va destacar que Déu no fa servir la violència, sinó que pateix per nosaltres i amb nosaltres. I també va animar tothom a no caure en la temptació de posar sempre les culpes a Déu.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de tema, però no deixem la Santa Seu, perquè s'ha fet pública aquest cap de setmana la Constitució Apostòlica Predicate Evangelium, que vol dir Prediqueu l'Evangeli, sobre la Cúria Romana i el seu servei a l'Església i al món. El text, promulgat ja pel papa Francesc, recull i regula moltes reformes aplicades ja als últims anys, sobretot l'accés de dones i laics batejats a la Cúria Romana per presidir qualsevol dels seus àmbits de treball i la reducció d'aquestes estructures. El document s'ha presentat aquest matí a l'oficina de premsa de la Santa Seu. En aquesta presentació, el jesuïta Gianfranco Ghirlanda, canonista i professor emèrit de la Gregoriana de Roma, ha subratllat el desig que tots els creients batejats puguin tenir responsabilitats dirigents per a l'Església Universal.
És convenient que ci siano dei laici, que sou io il dicastero.
No sé, és convenient que hi hagi laics, no sé, per exemple, el dicasteri per als laics, la família i la vida, com és un sector que ells viuen i en el qual tenen més experiència en aquest camp, és més adequat. En altres potser menys, però no és que hi hagi un criteri preestablert, aquest és el sentit comú d'un dicasteri o de l'altre. D'altra banda, no és que la Constitució Apostòlica aboleixi el codi de dret canònic que estableix que en les qüestions que afectin els clergues siguin més aviat els clergues els qui les tinguin assignades.
D'altra parte, la Costituzione Apostolica non è che abroga il codice, perché nel codice poi si stabilisce che nelle questioni che riguardano i chierici siano piuttosto i chierici a giudicare.
Per la seva banda, el cardenal Marcello Semeraro, prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, ha destacat en aquesta presentació aquest matí que la reforma és sobretot una adaptació.
La naturalesa de la Cúria Romana es manté en la seva essència sense canvis. No estem parlant d'una altra cosa, però sobretot es regula la necessitat de reorganitzar-la, com deia la Christus Dominus del Concili Vaticà II, de manera nova i d'acord a les necessitats dels temps dels països.
El jesuïta Ghirlanda, en la seva intervenció, ha explicat que el text és el resultat de llargues i nombroses consultes, sempre ratificades i examinades pel papa. Això també ho ha destacat el tercer ponent d'aquesta presentació, en aquest cas el portaveu del Consell de Cardenals, secretari del Consell de Cardenals, Marco Melino, que igualment s'ha referit a aquestes rondes de consultes molt importants. L'escrit, que entrarà en vigor el 5 de juny, dibuixa en definitiva una estructura més missionera de la Cúria, amb la creació, per exemple, del Dicasteri per a la Caritat i també la reformulació del Consell dedicat a la protecció dels menors, una comissió que passa a formar part del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe. I de casa nostra destaquem que l'Església de Santa Anna, Hospital de Campanya de Barcelona, acull avui a les 7 de la tarda la presentació dels llibres Cielo y Tierra, de l'editorial Kyrie, i amb il·lustracions de Francis Martín, i Peregrina, un treball de Mardia Herrero, també autora de la lletra de l'altre volum, i editat en aquest cas per Fragmenta. Francis Marín ha explicat que el llibre Cielo y Tierra és un diàleg entre dues dimensions de la vida, la humana i la transcendent.
Tanto el texto como la imagen no se pueden separar. Es una obra que se cierra en sí misma y, de hecho, no puede sacar el texto fuera de la imagen ni la imagen fuera del texto. Se contienen a ellas mismas. Entonces, es muy duro lo que estás diciendo en cuanto a que realmente la lectura que haces, aunque sea corta o aunque sea tenga poco texto y tenga mucha ilustración, es una unidad que cuenta la historia de unidad que crea entre cielo y tierra, que cuenta la historia de unidad que hay entre Mardia Herrero y Francis Marín.
Mardia Herrero, per la seva banda, ha destacat que aquest llibre és una autèntica obertura al misteri de Déu.
El libro nace del anhelo de explicarle a mi hijo la muerte de su mejor amiga. Con 7 años falleció de repente, por la mañana había estado en el cole y por la tarde había fallecido. Que surgió un anhelo muy profundo de poder explicarle la muerte de su amiga o poder intentar conectar la vida con la muerte, ¿no? Intentar conectar su relación más allá de que ella ya no estuviera físicamente. Entonces esa sed se encontró de repente con una propuesta de Francis Marín de hacer un libro para su editorial, y de manera casi como inspirada surgió esta historia, que lo que intenta es pues unir el cielo y la tierra, lo material y lo espiritual, pero también unir la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino, y plantear esas dos historias, una la búsqueda del padre cósmico, el dios trascendente por un lado, y la búsqueda de la madre tierra o el dios inmanente.
Coincidint amb la publicació d'aquests dos llibres, Mardia ja té uns quants mesos, també s'ha difós una versió de l'Evangeli de Sant Joan, il·lustrat per Francis Marín, editat igualment per Kyrie, i també amb textos en llatí i en castellà. La presentació és avui a les 7 de la tarda a l'Església de Santa Anna de Barcelona.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
2 minuts i mig i seran ja les 2. Us expliquem també que l'Església ha celebrat aquest cap de setmana el dia del seminari amb el lema Sacerdots al servei d'una església en camí, pròpiament dissabte, festa de Sant Josep, i també ahir diumenge, que és el més proper a aquest dia. Les comunitats cristianes han estat cridades especialment a pregar pels seminaris i a col·laborar-hi econòmicament. Coincidint amb aquest dia, la Catedral de Barcelona va acollir dissabte al migdia l'ordenació diaconal dels seminaristes Jaime Moyà, Fernando Gilabert i Íñigo de Alfonso. La celebració va estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella. I també recordem que dissabte, dia de Sant Josep, el nunci del Papa a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, va presidir la celebració de clausura del centenari de la coronació de la imatge de Sant Josep de la Muntanya, comprada en el seu moment per Petra de San José, beata i fundadora de les Mares dels Desemparats. Així es culmina un any de commemoracions. Acabem aquí, sense distància, en aquesta edició migdia. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, un apunt sobre el que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Tornem a 6:45. Fins després.
Apropar-se al cinema i descobrir la Mare Petra. Al Catalunya Cristiana remarquem l'entrevista a Pablo Moreno, director de la pel·lícula biogràfica Petra de San José. La vida de Mare Petra i tot el que passa en els anys següents pel que fa al santuari bé mereix una pel·lícula, destaca el cineasta. Completem l'entrevista amb una crítica cinematogràfica de mossèn Peyo Sánchez, on ofereix algunes claus per veure la pel·lícula.
I, además, haciendo un recorrido vital de la vocación desde el enamoramiento, la posibilidad de casarse, la decisión de hacerse religiosa, las dificultades en la fundación de la congregación, algunas trabas por parte de obispos que no ven clara, y también de otros creyentes que no ven claro los pasos de estas mujeres, pero su coraje y su fuerza precisamente para estar al lado de los más débiles.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.